Boig de la Castellana.
No se m'acut ningú millor al món per analitzar el videoarbitratge i les seves conseqüències que el David Sánchez. Hola, David.
Hola, què tal? Bona tarda.
Però abans, perquè a mi això m'interessa molt més, quina és la teva percepció sobre el doble rasero capitalino entre quan juga el Mundialet de Clubs al Madrid i quan ho fa el Barça?
Bueno, hay que reconocer que en este apéndice del doble rasero capitalino viaja en puente aéreo. Es decir, que nosotros también tiramos de esto, pero sí que es verdad que este año es el Super Mundial de clubes, que nadie dice que, por ejemplo, el equipo japonés no ha ganado ninguna competición, que está ahí medio por la patilla, que no sabemos bien por qué juega esta competición. Juega el campeón de Sudamérica, el campeón de Europa, el japonés, no sabemos en función de qué.
De local.
Ah.
I perquè n'havien de completar 8, m'imagino, i mira.
En tot cas, la diferència aquest any és que la televisió pública sí que hi està interessada, no?
L'espanyola.
Va comprar els drets, la televisió pública espanyola.
Sí, perquè abans, quan juga al Barça, l'has de buscar. La Sònia, que és una vila del TDT, ahir amb els canals.
A partir
del número 80 i tants.
Ahir va venir amb una antena d'aquelles
de banyes
i dic, no, que ho fa per la TDT, que juga al Madrid.
Sí, sí, clar.
Oye, no, però que és un títol que aquí también se le da importancia porque han llegado a la conclusión, supongo que en Barcelona también, pero aquí se nota en el día a día de que después puedes tener una mala temporada en Liga, puedes tener una mala suerte en Liga de Campeones, en Copa del Rey te puede pasar lo de Cheryshev. Oye, si al final de año te presentas con un mundialito, vendes poco, pero ya puedes vender que no ha sido un año en blanco y es la competición más fácil de ganar, es la más complicada para llegar, però és la més fàcil de ganar.
A mi el que més em sorprèn és, diguem-ne, que el Barça, les dues últimes que ha jugat, o fins i tot la primera, va jugar contra Estudiantes, que és un equip històric argentí, després va jugar contra el Santos, que era el Santos, on va jugar Pelé, jugava Neymar, després River Plate, que és un mite, jugava una final contra Kashima Antlers.
És una broma.
I intentar maquillar-ho, com dient... No, és que aquest equip el va entrenar el Zico i té l'esperit de Zico. O sigui, home...
És la final contra Oliver i Benji.
Els que perdien contra
pero
Oliver
sí,
i Benji.
Ah. Sí, hace dos años una semifinal se llamaban los Canguros de Sydney y había un equipo que se llamaban los Canguros de Sydney que jugaron contra Madrid, ¿no? Pero yo he llegado a escuchar análisis post-partido hoy y ayer, después del partido de los japoneses, decir que la gente estaba pasando de puntillas por el fútbol japonés.
Y cuidado.
Que no tenían tanto dinero como el chino, pero en cuanto a calidad era infinitamente superior al fútbol chino, que va a pagar 70 millones ahora por Oscar, y los japoneses que ahora van caninos de dinero, y que eso sí, corren mucho, sin balón corren mucho, pero claro, a la hora de marcarlo... Lo van a tener complicado.
Però el que jo no voldria fer ara és jugar contra els japonesos. Jugar contra els japonesos perquè els altres no hi han arribat. És a dir,
sí, van guanyar l'Atlético Nacional i, per tant,
hombre,
són
picotazo,
finalistes.
Hubo picotazo arbitral, ¿eh? O sea, hubo 43 ocasiones de los colombianos, ¿eh? 43. Si no les pegan el mangonazo del penalti...
El penal, ahir ho discutíem, segons... Segons la normativa, el fora de joc no ho és fins que la pilota no li arriba al jugador que està en fora de joc. Per tant, si li cometen un penal sobre ell abans, és penal...
Sergi Albert va dir que era fora de joc i a partir d'aquí, David, estarem d'acord en què és fora de joc.
Ara anem al videoarbitratge, però per tancar el doble rasero, en aquest cas, seria dir que el Madrid jugar contra el Kashima Antlers seria com dir que el Barça va perdre una final de Mundial de Clubs contra un equip que acaba de baixar a segona divisió, com és l'Internacional de Porto Alegre. És a dir, aquestes coses van com van.
Però sé que la nit abans hi va haver dificultats, eh?
És veritat.
Sí. El jet lag.
Les mateixes que a Mònaco?
Similars.
Vaja.
Menys glamour.
No tornem al 2006.
No fem revisió de la història
menys glamour,
del Barça.
Menys glamour, però...
No tornem a l'autocomplaença.
David, ara sí. M'interessa molt el teu parer sobre el videoarbitratge.
Estoy absolutamente a favor del videoarbitraje, incluso... pagando el peaje de la chapuza torticera que está suponiendo, pues por ejemplo, este mundialito de clubes. Si al final esta travesía en el desierto, repito, de chapuzas, va a servir, por ejemplo, para que no se cometan tropelías barra injusticias como la final de la Liga de Campeones del año pasado y que la Orejona duerma en el museo equivocado, a mí me compensa. Es decir, ¿quién se está quejando, quién está haciendo más ruido con el tema del videoarbitraje? El Real Madrid. ¿Por qué? Porque saben evidentemente que con el vídeo se les acaba vivir del momio.
¿Tú crees?
Y que ahora tendrán que ganar los partidos legalmente. Otra cosa sería diferente a lo que ellos pensaban, que era que se ponía la tecnología al servicio del fútbol para beneficiar al Real Madrid. Es que eso no va así.
Pero es que esto a tu bro le dura...
No le gusta,
No le gusta, pero entonces, en vez de influir en el que está en el de abajo, es que el del vídeo...
Fotrà la màquina de l'Instant Replay.
És que jo ja em veig a Pedrerola amb el vídeo. Sí, és un gag del Cracòvia.
¿Vosotros habéis escuchado a la Volpe quejarse? No. ¿Algún nipón? No. ¿Algún colombiano, ojo, que les pegaron el picotazo ayer? No. ¿Quién se ha quejado? Luka Modric, que además de gran jugador, es un tío inteligente y sabe que el año pasado... con el videoarbitraje no hubiesen ganado la Liga de Campeones. Y como esa competición, ni te cuento cuántas no estarían en el Museo del Real Madrid.
Compte, però parles del gol en fora de joc de Sergio Ramos?
Sí, sí, que tampoco és?
De moment, sobre les proves que està fent la FIFA, el fora de joc no s'inclou entre els supòsits, no. Malgrat que l'embolic d'avui precisament és amb un fora de joc, cosa que llavors ha fet no entendre res.
A més, també ha sortit la UEFA i ha dit que això ho farà la FIFA, però que la UEFA això no ho tocarà mai. No. Si això es podrà fer com a molt en mundials o mundials de clubs. No es farà a la UEFA Champions League.
Això, la UEFA pot dir missa. Si la International Board posa vídeo, la UEFA s'haurà de menjar el vídeo. Vaja, només faltaria que les normes ara les posés... Después en la UEFA.
Que vuelva a Blatter, entonces.
Claro.
Sí.
David, és molt, molt... Jo sóc un ingenu patològic i jo no havia caigut en... Al contrari, avui quan he sentit Modric i Benzema queixar-se del videoarbitratge, he pensat, doncs són els primers futbolistes que sento i s'hi manifesten en contra. I jo penso, vull creure que no tots els futbolistes voldran continuar vivint a l'edat de pedra ad eternum. Però aquesta, sí. Aquesta perspectiva que ofereix el David, no sé, està...
Té sentit, té molt sentit.
Té bastant sentit i bé, m'impulsa a ser mal pensat per una estona.
Més enllà d'això, els futbolistes, hi ha una part que hi haurà partits que seran més justos, però també és cert que quedaran en evidència en moltes d'altres ocasions, com per exemple quan simulen un penal, quan agredeixen un company dins del camp...
Sí, clar, tot això està claríssim.
Per tant, estaran molt més
assenyalats. Hem de canviar les actituds amb els futbolistes.
Jo crec que això és positiu, eh?
I del públic. És a dir, perquè això no està fet o no està pensat en principi per protestar dues vegades.
Clar.
Si no, és a dir, que aquí el que redoblarem serà la protesta i l'escàndol. L'exemple més clar és el que veig és que què podia haver passat al Camp Nou si en el minut 3 del partit del Madrid-Barça, del Barça-Madrid, disculpeu, l'àrbitre no senyala el penalti de Mascherano a Lucas Vázquez, paren i diuen, anem a mirar.
Hi ha dubtes sobre aquesta jugada?
Però que si s'aturen i ho anem a mirar, encara. El problema és el que està passant ara, que de moment això no ho tenen solucionat, que tu vagis jugant fins al minut 5 i aleshores l'àrbitre digui, allò de fa dos minuts és penal, tot el que ha passat després no val.
Exacte.
Sí.
No seguir protestant i acabar amb les polèmiques d'una vegada,
bueno,
que no s'acabaria.
Eran ingenuos pensar que iban a meter lo del vídeo y que iba a funcionar a mil maravillas.
Sí.
Claro, hay que probarlo en una competición como este. Repito, yo creo que van a haber muchos errores. ¿Qué hacemos? Como en el tenis. En el tenis, ¿tenéis todos la certeza de que el ojo de halcón es fiable 100%? Porque yo siempre veo que la misma presión de la pelota es la marca que deja ahí.
Claro,
si te lo crees.
Jo, per exemple, amb això de l'ojo d'halcón aquest...
Jo nunca he creído en él.
Vaig estar veient...
És un quitamarrones d'àrbitro.
Als Jocs Olímpics. Vaig estar veient-ho dels Jocs Olímpics al bàdminton i jo, veient-ho, pensava sempre que el contrari de l'ojo d'halcón. O sigui, jo pensava que les que estaven dintre estaven fora i les que estaven fora estaven dintre.
A mi la sensació con el ojo d'halcón és que se pone muy pesado un tenista i dicen, anda, ponle el ojo d'halcón, el que me da la razón a mi árbitro, i a ver si se calla. Pum, i se callen automàticamente.
En el cas del bàdminton no en tinc ni idea, en el cas del tenis el resultat de l'ull de falcó és una combinació de càmeres que
sí, en teoria...
És veritat que hi ha vegades que dius, ostres, em sembla acollonant que puguin decidir a vegades per dos pèls si entra o no entra la pilota, però vaja. Bé, m'alegra saber que, llevat del Jordi Grau, que el veig un punt escèptic, en general la taula està a favor de la tecnologia.
Jo hi estic a favor de tot allò que no pot generar debat, és a dir, un penal, una targeta. Jo, on és matemàtic, format ull de falcó, és a dir, gol fantasma o fores de joc, en això ja crec que ja estem tardant. És a dir, ja fa temps que el futbol professional de més alt nivell s'hauria hagut d'instaurar.
Oye, yo he escuchado públicamente a Roures Seguro y juraría que a Javier Tebas también reconocer que parte del encanto del futbol és el postpartido, la queja arbitral,
pues que la polèmica.
Però això existirà, com s'ha demostrat aquests dies,
claro, seguirà existint.
Si tu dejas este formato, vamos, se lia una. Es más, yo esperaría acabar la primera parte y ahí el árbitro sale al campo y dice, a ver, que me he dejado de pitar. Aquí, un fuera de juego allà. Si quieres lío, és la mejor opción.
Està canviant marcadors.
A més, hi ha jugades que són claríssimes, però després hi ha jugades que tu veus la repetició de tots els costats. Sí. I hi ha 5 persones i les 5 pensen diferent.
Però jo insisteixo en l'argument que segurament no reduirem l'error a 0, però no, si però... el podem reduir a 20 és millor que a 100.
I en el fons és un problema de cultura esportiva, perquè en els esports que s'aplica això, la gent ja ho dona per... Primer que hi ha molt més respecte a l'àrbitre, com passa al rugbi. Quan en el rugbi hi ha jugades i es porten anar al vídeo, es dona el resultat de la decisió del jutge que ho mira per televisió i ningú protesta mai. Estiguin a favor o estiguin en contra, vagi el partit per un costat o per un altre. O sigui, això és inapel·lable i aquí, perquè hi ha una cultura esportiva que el futbol no la té ni de lluny.
A moltes lligues, i a la Lliga de Champions... de xampinyons. Ja fa dies que està instal·lat lo del gol fantasma, sí, a l'ull de falcó, i no ha generat cap tipus de debat ni de controvèrsia. No. I és i ja està, amb sí, tota naturalitat.
David, no voldria acabar la nostra connexió dels dijous preguntant-te per la pilota d'or de Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues poco ruido porque el que la gana es Cristiano Ronaldo. Mi teoría de estas últimas semanas es que si fuese al revés, a Messi le hubieran montado el lío y se hubiese creado un debate. Tengo la sensación de que cada día hay más cachondeito ya con este Balón de Oro. Ya cuando Lewandowski se mofa públicamente, quiere decir que si a los que les interesa de verdad, que son los jugadores, que son los que pierden el trasero, se empiezan a cachondear, le doy 5 años de vida a que les importe tanto este Balón de Oro. No sé, la sensación que tengo es que todo el mundo asume que Messi es el mejor del mundo, pero que este año, como parece que toca dar por títulos conseguidos, lo normal es que lo ganase Cristiano.
Sí, es que hi ha una cosa que és absolutament, mira, per on anava el David. És que el que té molt mèrit és que Messi hagi guanyat 5 jugant al Barça. És que si fent exactament el mateix que han fet aquest any amb les samarretes canviades, aquesta pilota d'or hagués sigut de Messi. Vamos, sense discussió.
Però... Santi, no tengues ninguna duda...
Si Messi hagués jugat... És molt dur, això, eh? Si Messi hagués jugat els últims 9 anys al Madrid...
Tendria
9 pilotes d'or. Tendria 9 pilotes d'or.
Tenéis alguna duda de que Gareth Bale jamás hubiese ganado un Balón de Oro jugando en Inglaterra y que lo ganará tarde o temprano jugando en el Real Madrid?
És que si Cristiano Ronaldo no s'hagués mogut fent exactament el mateix que fa i sent igual de bon jugador, hagués jugat al Chelsea, s'hagués quedat al Manchester United i en lloc d'anar a fitxar pel Madrid s'hagués anat al Chelsea, Messi tindria 9 pilotes d'or.
Jo, vaja, ara és que ara m'heu desmuntat perquè quan el David ha tret el nom de Gareth Bale associat a pilota d'or, a mi només s'ha m'acut un cas similar amb el de Michael Owen, però vaja. David, acabo. És la setmana gran del teu bro, sí, pilota d'or per Cristiano, segurament el Madrid serà campió del món. Sí, i una cosa més. El Kashima Antlers, el rival del Madrid diumenge, hi juga un tal Yuma Suzuki, que ahir va celebrar el tercer gol del Kashima amb un xuuu de Cristiano Ronaldo. Per tant, jo crec que seria un reclam publicitari de primer ordre fitxar-lo.
No están por la labor, por la sanción. No te digo, no te digo más.
Ahora me has matado.
Estoy convencido que mi hermano ha valorado esa posibilidad. También. Más poniendo la balanza a lo deportivo que lo de marketing. Que ya sé que no le interesa mucho, pero sí que es verdad que el mercado asiático le encanta. O sea, el hombre que ha luchado más por las giras de verano ha sido Florentino Pérez, empezando con la época de los Galácticos. Él yo creo que es quien más importancia le da, por ejemplo, a este mundialito de clubes. Él no perdonaría palmar y él va a sacar pecho si ganan esa competición. Yo no creo que Zidane le dé tanta importancia en el sentido de que creo que si Ramos no está al 100% no va a jugar. Yo creo que va a repetir pareja de centrales y el resto del equipo casi los mismos. Quizás mete a Isco y poca cosa más. Pero vamos, que el Mundialito, no nos engañemos, lo va a ganar el Real Madrid. Estarán una semanita dando la tabarra y a vuelta de eso ya empezarán a pedir el Balón de Oro para Cristiano el año que viene. Por cierto, hoy el gol 500 de Cristiano a nivel de clubes, ¿eh? 377 con el Madrid, 118 con el United i 5 con el Sporting de Lisboa.
Deixa'm corregir una cosa, perquè això de la tecnologia i el videoarbitratge comença a ser un embolic ja absolut, perquè hi ha un oient, el Xavier Fernández, que ens deia que ell considerava que sí que es podia rearbitrar el fora de joc de Ramos, en aquell que parlàvem de la final de la Champions League, perquè és gol i afecta el marcador. I jo recordava que ahir, quan ho vam explicar, perquè ens ho van explicar així des de la FIFA, havien quatre supòsits i el primer era gol o no gol, és a dir, si rebasa o no la línia. Però ara he anat al document oficial de la FIFA i el primer supòsit és el gol marcat i explica qualsevol revisió que pugui significar un gol, incloent el fora de joc, una falta, mans o qualsevol altre incident rellevant.
Per tant, no ho vam entendre bé. I si és un fora de joc que acaba en gol, sí que es pot revisar. Per tant,
entendre'ns, la undècima i la sèptima no les hauríem de valen.
I el Boden...
Perquè entenc que la història també arbitrarà, no, David?
Bueno, perdona. I en l'època de les ànfores, de les cinco ànfores, te digo yo que hay un penalti.
Sí. Tremendo.
Bueno.
Sí.
Es el más escandaloso de la historia. Después los madridistas, ¿sabes qué me dicen? Pero si ese partido acabaron 6-2.
Ya.
Sí,
però va canviar la dinàmica del partit.
El 7-3 en la final contra l'Eintracht.
Però ese penalti és el que rompió el partido.
Clau, si no...
Va obrir la llauna.
Sí.
David, ha estat un plaer un dijous més. Gràcies, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Adéu.